5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb l'equip tècnic aquest impagable, que avui encapçala el Marc Pujol, amb el Toni Olivella com a ajudant, i que també integra la Goretti Martínez, que com sabeu és l'encarregada de penjar de la plana o a la plana web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, aquestes explicacions que jo faig cada programa de 5 efemèrides, que normalment acostumen a ser doncs, naixements i coses d'aquestes, de personatges famosos, i que deixo en forma de petites píndoles de 5-6 minuts, allò per explicar una mica el que hi ha. Però ja sabeu també que comencem sempre amb una cançó, perquè la ràdio sense música no seria un rotllo. I busquem unes cançons nostres, i per tant hem trobat un grup que es diu Música Nostra, aprofitant que com que estem ja en època de tardor, doncs tenen una peça que us deixarem sentir ara i que porta per títol Fandango de tardor. El 23 d'octubre de 1940, el dia que neix a la vila brasilera de Minas Gerais el que serà el millor jugador de futbol de tots els temps, almenys així ens en diuen, Edson Arantes do Nascimento, més conegut com a Pelé. Pelé, de fet, és fill d'un futbolista anomenat Dondinho, que és jugador de l'Atlètic Mineiro, d'aquella regió, i el nen, naturalment, segueix els passos del seu pare. De jove ja crearà un equip a la Mariquina, que es deia, amb amics del barri, que guanyarà els dos tornejos de la ciutat i que, per tant, quan el seu pare veu això, doncs parla amb el seu ex-equip i que en aquell moment està entrenat per Valdemar de Brito i el porten allà i allà li poliran l'estil. El Valdemar de Brito li diu, escolta, deixeu-lo perquè el nen ja havia començat. I, bueno, el nen ja tenia 12 o 13 anys, que havia començat a fer allò neteix de sabates i que deixi tot això, que es dediqui al futbol, que cuidi la condició física, que millori la seva complexió i veuràs com això anirà bé. I sí, arribarà el noi a jugar amb el Santos, el torneig sub-16 de São Paulo, i però el seu debut oficial amb l'equip serà davant del Corinthians amb una victòria per 7-1 de l'equip del seu pare, de l'Atlético Mineiro, i ell marcant un gol d'aquests. Però, diguem-ne, està que si segueixo, que si no segueixo, que si tal, i però, diguem-ne, debutarà oficialment ja amb l'equip, amb el primer equip del São Paulo, marcant un gol davant del Cubatão el dia 7 de setembre de 1956, amb només 15 anys. Ja jugarà tota la competició, de la qual passarà a ser el màxim golejador. Però el moment en què es donarà a conèixer serà un torneig, es feien molt en aquella època amb tot això, un torneig que juga a l'estadi de Maracanã, a Rio de Janeiro, entre equips brasilenys i equips europeus. Ell jugarà el partit que enfrontarà l'equip del Santos amb el Belenenses de Portugal i marcarà 3 gols. Per allà corre el seleccionador nacional, el Vicente Feola, en aquells moments, que és l'entrenador, i que es fixa amb el noi i diu, carai, aquest noi, potser que el convoquem a jugar amb la selecció. I, de fet, el 7 de juliol de 1957, Pelé debutarà contra Argentina a la Copa Julio Roca, perdent. Argentina guanyarà per 2-1, però el gol de Brasil el marcarà ell. I 3 dies després, quan sigui el partit de tornada, guanyaran els argentins guanyaran 2-0, també amb un altre gol de Pelé. El noi, doncs, tothom ja comença a parlar del nou fenomen i tot això, fins al punt que l'any següent, el 1958, quan el Vicente Feola ha de convocar per la Copa del Món de Suècia, ha de convocar la selecció brasilera, tria, per comptes de l'ídol en aquell moment, que era Luizinho, tria el Pelé com a davanter centre. El Luizinho era del Corinthians. Els jugadors del Corinthians s'enfaden molt, diuen, fem un partit contra la selecció i veurem qui és més bo, o contra el Santos i veurem qui és més bo. En aquest partit, un defensa, l'Ari Clemente, lesiona el Pelé, sembla que no hagi d'anar a Suècia, però l'entrenador li dona confiança i diu, vine cap a Suècia, et farem una teràpia a base de tovalloles cremant allò sobre el genoll que tenia lesionat. El primer partit de la Copa del Món de Suècia no el jugarà, el segon tampoc, però el tercer, que jugarà davant de la URSS, guanyaran per 2-0 i ell farà un dels dos gols. I arriben els quarts de final contra Gales, Pelé marcarà el gol de la victòria. A les semifinals contra França, Brasil la palissa per 5-2, 3 dels 5 gols fets per Pelé, i arriba la final contra Suècia. Comença la final amb un gol dels suecs, però afortunadament durant la primera part Babá, que és un altre davanter, farà 2 gols, amb la qual cosa la cosa es posa bé, però la bogeria vindrà a la segona part quan el Pelé marqui un gol amb el porter suec, passant-lo per sobre, fent-li una paràbola amb la pilota, i després encara faci un altre gol fent-li també una paràbola, aquest cop de cap, i marcant els altres, marcant 2 gols de tot això. Clar, això el catapulta a la fama, i aquell any, doncs, guanyarà la Lliga brasileira. L'any següent sembla que tot ha d'anar igual, però a l'any següent perden, no guanyaran ells la Lliga, i després ho superaran fent 4 lligues seguides, o sigui, guanyant 4 lligues seguides, i Pelé continuarà al Santos fins al 1974, guanyant en total 10 campionats del Brasil, guanyant 2 Copes Libertadores i tal. I a la selecció i a la selecció també amb un gran èxit, perquè guanyaran el Mundial de Xile 1962, guanyaran el Mundial de Mèxic 1970 i, per tant, tindran la Copa en propietat i gràcies al seu jogo bonito, allò que feia bàsicament amb Garrincha. El 1974 Pelé anuncia la retirada i, de fet, es retira, però el 1975 el fitxen al Cosmos de Nova York amb grans figures de futbol ja retirades que juguen per promocionar el futbol, vaja. Ell estarà allà durant 2 anys i al final es retirarà. Començarà a rebre guardons, l'atleta del segle, no sé quantes coses, i començarà una carrera de cine amb algunes pel·lícules com Evasió o Victòria del John Huston i també una carrera musical, diguem-ne, relativament discreta. Mantindrà la influència al futbol, sent nomenat el 1995 ministre d'Esports del Brasil i impulsant la llei Pelé, que s'anomena, que millora els contractes entre clubs i jugadors. Però l'any 2021 li diagnostiquen un càncer i el 29 de desembre del 2022 mora a l'edat de 82 anys Edson Arantes do Nascimento, àlies Pelé. I ja que, com hem dit, fa una carrera com a actor de cine, una carrera discreta, tot s'ha de dir. Són papers importants, o fa un parell de papers importants, i els altres, doncs, és allò quasi bé de figurant. Però també fa una carrera relativament breu i discreta, musical. Hem buscat una peça, hem buscat una cançó que cantés ell, i hem trobat aquesta que, mira, ens ha agradat. Porta per títol Esperança, i naturalment el que canta és el propi Pelé, en vivo, en directo i en persona. Pelé, Esperança.
Basta olhar pro horizonte pra uma nova esperança despontar. Oh, oh, oh. Abre os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar. A chama está acesa e pronta pra incendiar a alma e o coração.
Aqui no Brasil,
as nações do mundo prontas pra celebrar.
Amor e muita paz, unidos somos mais. E é um novo quê?
Que a gente avista.
Oh, 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 oh.
É o povo brasileiro nessa conquista.
Oh, 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 oh.
E essa pra gente. Nunca desista, nunca desista, nunca desista.
Senhoras e senhores do mundo inteiro,
sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro.
Cidade maravilhosa, explosão da natureza.
Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza.
Agindo sua bandeira, cada um pro seu país.
E a festa é brasileira pro mundo ser feliz.
Somos uma só torcida com alegria e emoção. Que esporte é vida, acelera o coração.
Garra, força e energia, isso dá pra ver. De qualquer canto deste planeta, o grito da torcida vai vencer, pode crer.
Amor e muita paz, unidos somos mais.
E é um novo tempo que a gente avista. É o povo brasileiro nessa conquista. Que essa brava gente nunca desista, nunca desista. Desista.
E é um novo tempo
que a gente avista.
Oh, 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 oh.
É o povo brasileiro nessa conquista.
Oh, oh, oh.
E essa própria gente nunca desista. Nunca desista. Nunca desista.
No maior show da terra vou dizer pro mundo inteiro, com muito orgulho, como é bom ser brasileiro. Cada um fez sua parte, tá na hora de brilhar e mostrar pra toda a gente o nosso jeito de jogar. Vem gente de todos os cantos do planeta, milhões de bandeiras enfeitando as janelas. Já tá tudo preparado na nação verde e amarela.
Verde e amarela.
Vamos lá, minha gente. Respeitamos a todos, mas vamos acreditar no Brasil. Brasil, Brasil.
...24 d'octubre del 1874, el dia que neix el polític català Josep Irla i Bosch a Sant Feliu de Guíxols. Josep Irla era el primogènit dels tres fills d'un industrial, Josep Irla i Rovira, dedicat a la indústria del tap, i que va estudiar a l'Escola de Belles Arts, o l'Escola d'Arts i Oficis, més ben dit, sense després voler seguir estudis superiors i, diríem, autoeducant-se, perquè amb ell el que li agradava i va començar són les seves activitats industrials, creant la societat Josep Irla i companyia amb els altres dos germans que tenia, una fàbrica de taps de suro, que això els va permetre començar a entrar en el negoci de consignar vaixells i el negoci del comerç del vi i del suro, és a dir, en definitiva, fer d'agents de duanes. El 1902 es va casar amb Florència Bas i, bueno, al llarg de la seva vida no van tenir fills, amb la qual cosa van afillar dues noies, l'Encarnació i la Lola, que de fet les van tractar com si fossin, bueno, com havia de ser, com a filles, no? La família era de republicana i federal i el noi, el Josep, va impulsar junt amb el seu pare el Centre Republicà Federal Català. I, a més, una lògia maçònica local que portava per títol Jessòria, o per nom Jessòria. El 1905 es presenta a les eleccions municipals pel Centre Republicà, surt elegit i, de moment, és nomenat segon tinent d'alcalde, però ràpidament acabarà president l'Ajuntament entre 1906 i 1910, enfrontant-se, entre altres coses, a les mítiques inundacions del 1908 i participant també en la creació de la Unió Federal Nacionalista de Girona, que ell presidiria. El seu pare, que era diputat provincial, mora, i ell es presenta a l'elecció parcial per renovar el càrrec. No hi ha ningú més que es presenti i, per tant, ja el tenim com a membre de la Diputació Provincial i participant en la creació de la Mancomunitat de Catalunya, col·laborant amb el primer president Enric Prat de la Riba i després amb el seu successor Josep Puig i Catafal, mentre ell personalment evoluciona cap al Partit Republicà. Hi ha la dictadura de Primo de Rivera, que l'obliga a tornar als negocis durant un parell d'anys, i quan es proclama la República, el president Macià el fa comissari delegat de Girona de la Generalitat o de la futura Generalitat de Catalunya. A les eleccions per formar la Diputació Provisional de la Generalitat, que ha d'elaborar l'Estatut i totes aquestes coses, ell es presenta i és elegit, i nomenat, a més, junt amb Lluís Companys, vicepresident de l'organisme que presidirà Josep Carner. El resultat de les feines d'aquesta Diputació Provisional serà, doncs, l'Estatut de Núria, que s'aprovarà el 9 de setembre de 1932. Ràpidament es convocaran eleccions al Parlament, on Irla encapçalarà la candidatura d'Esquerra Republicana per Girona i aconseguirà ser el candidat amb més vots de Catalunya. I això el porta, doncs, a càrrecs de responsabilitat que arribaran a ser conseller de Governació del govern de Macià a partir de l'any 1932. Tot i que en aquell moment doncs, té una recaiguda en una afecció respiratòria crònica que té, s'ha de retirar, s'ha d'apartar per descansar i tot això, i és substituït per Joan Selves. Quan es restableix, com que ja hi ha conseller de Governació, el nomenen director general d'Indústria, però del Ministeri d'Indústria i Comerç espanyol, o sigui, de Madrid, se'n va cap a Madrid, amb els governs de Manuel Azaña i després amb Alejandro Lerroux. Acabat tot això, tornarà a la Generalitat fins que els fets d'octubre de 1934 suspenguin l'autogovern català. Restituït el 1936 el govern, hi ha l'inici de la Guerra Civil i ell passarà a treballar a la Conselleria de Sanitat Catalana presentant la dimissió per incompatibilitat, diríem així, quan és nomenat conseller el senetista Antoni García. Ell es mantindrà com a diputat i a l'1 d'octubre de 1938, quan ja Catalunya està mig ocupada pels franquistes i en la darrera sessió del Parlament de Catalunya en terres catalanes, diguem-ho així, accepta la presidència del Parlament de Catalunya i se'n va cap a l'exili el 28 de gener de 1939. En concret, cap a França, s'afinca a Ceret, i quan el president Companys és afusellat el 15 d'octubre de 1940, ell li ofereixen o li diuen que emigri cap a Amèrica, que allà no està segur, i ell diu que no, que es vol quedar allà, i naturalment, com que han matat el president, doncs el president del Parlament es converteix, i ell es converteix, amb el 124è president de la Generalitat de Catalunya, que naturalment torna a la indústria del suro, mentre manté contacte amb tots els catalans de l'exili. Un cop acabada la Guerra Mundial, el 1945 decideix passar a l'acció, nomena un Consell Assessor de la Presidència que prepara un futur govern que ell anomena el mateix any 1945, però sense signar les carteres. Per què? Perquè així, dintre del moviment catalanista a l'exili, s'estableix una certa pau, sobretot amb el Consell Nacional de Catalunya, que tenia la seu a Londres. El 1946, l'any següent, Irla enviarà a la ONU un memoràndum denunciant a Franco que no tindrà massa èxit, però que provocarà una crisi en el seu govern i farà que Irla dissolgui aquell govern que havia creat i quedi ell com a únic representant institucional de la Generalitat. La mort de dos dels seus grans col·laboradors, Pompeu Fabra l'any 48 i Rovira i Virgili l'any 49, el deixen sol i decidirà a l'any 1954 nomenar a Josep Tarradellas i Joan com a conseller primer. Unes setmanes després, veient el seu estat de salut, signarà la seva renúncia i demanarà al govern català de l'exili, diguem-ho així, l'elecció d'un nou president que es farà el 5 d'agost de 1954 a l'ambaixada de la República Espanyola a Mèxic i que recaurà en la persona de Josep Tarradellas. En Josep Irla morirà el 19 de setembre de 1958 a Sant Rafeu, a Provença, i allà s'estarà fins que l'any 1981 la Generalitat decideixi repatriar les seves restes a Barcelona. Les restes d'aquest president, diríem, poc conegut o poc esmentat, Josep Irla i Bosch. I com que hem anat de presidents, de presidents, perquè n'hem esmentat dos o tres, doncs hem buscat una cançó que parlés d'algun presidente, aviam, un presidente, i hem trobat una cançó que porta per títol Presidente i que ens canta el Xavier Parellada, un cantant català d'aquestes coses. Aquí la teniu, no és una cançó dedicada a Irla, no és una cançó dedicada a la Generalitat de Catalunya, però és una cançó que té per títol Presidente. I, home, n'havíem de posar alguna, i val més posar-ne alguna que estigui una miqueta animada. Per tant, aquí teniu Presidente, Xavier Parellada.
Estirats al sofà i abraçats, ignorant a la gent. Et noto la veu des del pit quan em dius que ens activem i marxem. Fa bon temps, sóc un panxa content, respirem i ens mirem i et dic tranquil·lament que si em fas treballar sense fer migdiada pot sortir malament.
Niño, si pudiera como yo, sería presidente. Y tú crees, pues yo no, y tampoco cal que ens enfadem. Niño, si pudiera como yo, sería presidente. Yo no, y tampoco tengo un problema. Niño, si tuviera como yo, sería presidente. Y tú crees, pues yo no, y tampoco que os enfadé. Niño, si tuvieras como yo, sería presidente. Y tú crees, pues yo no, y tampoco tengo un problema.
Intento menjar mentre no, mentre res, mentre busco una raó de pes. Per seguir despert, per seguir estudiant, si encara vaig pel tema 3. I demà em diràs que per què estic al bar adormit. Que no estic dormint, que estic meditant, que avui ja no vull fer res.
Vinga, nen! Niño, si tuviera como yo, sería presidente. Y tú tú crees, pues yo no, y tampoco cal que ens enfadem. Niño, si tuvieras como yo, sería presidente. Y tú crees, pues yo no, y tampoco cal que ho comprovem. Niño, si tuviera como yo, sería presidente. Pues yo no, y tampoco cal que ens enfadem. Niño, si estudiaras como yo, sería presidente. Y tú crees, pues yo no, y tampoco cal que ho comprovem.
Penjat a la cuina, perquè em vull allargar. I un baixó, anem a un baix.
25 d'octubre de 1951, el dia que les eleccions legislatives britàniques porten la victòria al Partit Conservador i tornen a posar com a primer ministre a l'històric, i en aquell moment ja una mica decadent, Winston Churchill. Winston Leonard Spencer Churchill. De la família dels ducs de Marlborough, ell era fill de Lord Randolph Churchill i d'una nova i una noia americana, Jenny Jerome, que és qui el va educar. Quan el seu pare el porta, perquè, clar, sent fill d'això i tenint aquesta nissaga, doncs, obliga, quan el pare, com dèiem, el porta al col·legi d'Ascot, el selecte col·legi d'Ascot, el Winston es revela oposant-se a estudiar i traient notes fotudes i tal, el pare al final el treu d'allà, intenta ingressar-lo a Harrow, al final aconsegueix ingressar-lo a Harrow, però el noi segueix la tradició familiar i es presenta a l'examen d'ingrés a l'Acadèmia Militar de Sandhurst. Però serà suspès dues vegades. Sembla que el noi no hi haurà manera de resoldre'l, però a la tercera bala vençuda aconsegueix entrar a l'Acadèmia Militar de Sandhurst i fa un canvi com un mitjó. Es torna un noi resolut, indomable, i deixa estar la rebel·lia i destaca molt aviat sent enviat a un grup, a un regiment de cavalleria molt famós, el 4 d'Hússares, considerat un dels bons de l'exèrcit, i que el portarà a la Guerra de Cuba l'any 1895, a la Guerra de la Índia el 1898 i també al Sudan el 1899. Però la vida militar, ell al final se'n desencanta, se'n desencisa, renuncia i diu que vol entrar en política i s'afilia al Partit Conservador i es presenta a les eleccions. Però és derrotat, cert que per un marge molt, molt estret, però és derrotat i aleshores, emprenyat, agafa la maleta i se'n va cap a Àfrica del Sud com a corresponsal del Morning Post a portar notícies i explicar la guerra dels Boers que en aquell moment està tenint lloc a Sud-àfrica. Allà el faran presoner, el portaran a Pretòria i com que és un noble de tot això, doncs ja revol, ja hi ha escridassades al Parlament i els diaris i tot això, i ell allà aconsegueix escapar-se i d'una manera bastant rocambolesca aconsegueix tornar a Londres, on arriba amb qualitat d'heroi popular, és a dir, aclamat per la gent, surt a la premsa, i això fa que el Partit Conservador digui, escolta, tenim un escó buit, per què no vens a la Cambra dels Comuns? I, vale, i ell només té 26 anys. Quan arriba a la Cambra dels Comuns, la seva carrera és fulgurant, perquè és brillant, té toc d'humor, però al mateix temps és seriós i, a més, és independent, indisciplinat, canvia diverses vegades de partit durant tota la seva estada a la Cambra dels Comuns. Discrepa de la qüestió sud-africana, se'n va amb els liberals i allà obté el seu primer càrrec com a secretari de colònies que impulsarà l'autonomia i concedirà l'autonomia als Boers. Vista la seva bona gestió, el primer ministre Asquith el nomena ministre de Comerç, però li té destins més importants i el 1911, finalment, el nomena Lord de l'Almirallat i ell i li encarrega, vaja, la reorganització de l'exèrcit. I sobretot que volen que faci de l'armada britànica la primera del món. El Churchill diu, val, i emprèn diverses reformes. Primera, els vaixells abandonen el carbó i passen el petroli, la qual cosa els fa molt més operatius. A més, a tots els vaixells, per evitar atacs i tot això, s'hi posen canons de gran calibre. Crea també, a més, perquè és el moment i s'ha de fer l'arma aèria, és a dir, l'aviació, i comença a desenvolupar els primers tancs. Però, com que Anglaterra, Gran Bretanya, està a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, a la batalla dels Dardanelos és apallissada, i ell dimitirà i tornarà a l'exèrcit dient que no és bon, que no és bon ministre o bon lord de l'almirallat. Però el David Lloyd George, que es promou en aquells moments a primer ministre, el crida i a l'any 1917 el fa ministre d'armament i a l'any següent ministre de la guerra i de l'aire, per tant, li fa gestionar tota la Primera Guerra Mundial. Quan s'acaba la Primera Guerra Mundial, el posen, l'arraconen, per dir-ho d'alguna manera, queda a la Cambra de Comuns i el 1924 es reconcilia amb els conservadors i és anomenat ministre d'Hisenda perquè val molt el xicot, però Hisenda no és lo seu i, per tant, decidirà abandonar la política activa, queda com a parlamentari. Entre 1929 i 1939 es dedicarà bàsicament a pintar i a escriure, i però mantenint la seva feina parlamentària. I a partir de 1939 començarà a recuperar el protagonisme quan es converteixi amb el Pepito Grillo de l'amenaça de Hitler. És a dir, no pararà de dir que Anglaterra s'ha de rearmar, que Anglaterra tal, sobretot quan hi ha hagut l'acord de Múnich de 1938, on a Gran Bretanya i França s'han baixat els pantalons davant dels alemanys. Un cop envaïda Polònia, el primer ministre Chamberlain el crida altra vegada a l'almirallat britànic. I allà comença a fer totes les seves funcions i el 10 de maig de 1940 és nomenat primer ministre, va al Parlament i pronuncia aquell famós discurs de la sangre, sudor i làgrimes, no? I que el rei, que el poble britànic accepta, i durant 5 anys doncs, li donen tot el suport, fa un govern de concentració nacional. Quan França es rendeix i els Estats Units diuen que ells són neutrals, el Churchill s'implica i ja et dona la tabarra als Estats Units i a Rússia fins que entren a la guerra, participa en totes les trobades primeres d'organitzar la guerra i després d'organitzar la postguerra de Casablanca, del Cairo, del Teheran, de Yalta, de Potsdam, amb l'Stalin i el Roosevelt i tota aquella colla, i dissenyen el mapa polític mundial. Quan s'acaba la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, va al Parlament i rep la major ovació de la història, però dos mesos més tard, que hi ha eleccions, els anglesos el foten al carrer. El foten al carrer en el sentit de que no agafa... Queda com a cap de l'oposició, parla del teló d'acer, intenta impulsar els Estats Units d'Europa, que no aconsegueix, i, com dèiem, el 25 d'octubre de 1951, el triomf del Partit Conservador el torna a fer primer ministre. Mentrestant, rep el Nobel de Literatura, curiosament. Estarà un mandat i dimitirà el mes d'abril de 1955, perquè ja es considera gran i, de fet, morirà, però aguantarà 10 anys i morirà el 24 de gener de 1965. I un britànic com aquest sembla mentida, però no hem sigut capaços de trobar cap cançó dedicada a ell, però sí que hem sabut trobar cançons dedicades a Gran Bretanya i, sobretot, un disc del Frank Sinatra que dedica cançons a Gran Bretanya i totes són del més pur estil Sinatra, no? I n'hi ha una que porta per títol London by Night, que ens sembla que pot completar aquesta biografia d'en Churchill, que segurament, mentre es prenia la seva habitual copa de conyac, havia escoltat moltes vegades aquest xicot. Frank Sinatra, London by Night.
London by night is a wonderful sight. There is magic abroad in the air. I'm often told that the streets turn to gold when the moon shines on circus and a square. Deep in the dark that envelops the park, there's romance in each cigarette's glow. Down by the Thames, lights that sparkle like gems seem to wink at each girl and her beau. Up comes the moon when the city's asleep. He's not alone, for it seems somewhere up there
stands an angel to keep her watch, while each Londoner dreams. My love and I saw the sun leave the sky, then we kissed in the fast fading light. Most people say they love London by day, but lovers love London by night.
October 26, 1759. El dia que neix a la localitat d'Arcis-sur-Aube, a la Xampanya francesa, el revolucionari i president del Comitè de Salvació Pública de la Revolució Francesa, Georges Jacques Danton. Georges Danton, era fill de Jacques Danton, un advocat molt respectable, i va tenir una infància bastant moguda. Va ser atacat per un bou i un altre dia va ser atacat per un grup de porcs que li van deformar la cara i, a més, va patir la verola, que també va contribuir a fer tot això, però el noi no es va achantar, diríem, i als 13 anys va abandonar la casa dels seus pares per anar al seminari de Troyes, on ja va començar a mostrar les seves dots oratòries i les seves intencions revolucionàries. Va marxar a París el 1780, però, a dedicar-se a fer d'oficinista, i el 1784, veient que allò, home, no estava a la seva alçada, doncs va començar a estudiar dret a Reims, obtenint el títol d'advocat i inscrivint-se en un despatx d'advocats de París, mentre a les estones lliures començava a freqüentar ambients revolucionaris i ja començava a fer amics com Marat o coneguts com Robespierre. El 14 de juny de 1787 es casa amb Antoinette Charpentier, una noia de bona família que porta una bona dot, amb la qual ell podrà comprar una plaça d'advocat al Consell del Rei i tenir a partir d'allà una vida plàcida. Però no serà així, perquè el noi li mana a l'instint revolucionari. I, per tant, el 14 de juliol de 1789, quan el poble pren la Bastilla, Danton allà que estarà comandant la seva guàrdia i el seu partit, el Club dels Cordeliers, enfront de les tropes de la Guàrdia Nacional manades pel marquès de Lafayette. Aquest partit que havia creat, aquest grup dels Cordeliers, defensant la sabidoria popular i acusant... la sobirania popular i acusant a la monarquia d'anar en contra de les llibertats. Quan es crea el Consell, la Convenció Nacional, equivalent al Parlament, ell és elegit i ràpidament els conservadors, els girondins, recordeu que hi havia els conservadors, els girondins, i els altres, els del Robespierre, no? els jacobins, els girondins i els jacobins. Doncs els girondins l'ataquen de seguida, l'acusen de radical i el fan que, bueno, ell es presenta a l'alcaldia de París, que evidentment no guanya, i intenta acostar-se als jacobins per tenir una mica de protecció, però el Robespierre li diu que s'espavili, que ja és prou grandet. Ell dirigirà la revolta republicana del Camp de Mars, on hi hauran doncs, greus incidents, molts morts, que aconsellaran que marxi uns quants mesos, i se'n va ell uns quants mesos a viure a Londres fins que les aigües es calmen. Quan torna a París, entra a la Comuna de París i participa a la sala a les Tulleries del 1797, que portarà a l'abolició de la monarquia al cap d'uns mesos. O al cap d'un mes, vaja. Ell, llavors, ja ha significat, els seus discursos són escoltats amb atenció i és nomenat ministre de Justícia, aliat, curiosament, amb els girondins, els moderats que l'havien acusat, no? Perquè ell comença a mostrar algunes posicions més moderades. Quan es crea la Convenció Nacional, que governarà França, el Danton plega de ministre de Justícia i es queda com un més dels membres de la Convenció, on es fa fort i té el seu grup, que la recolza i totes aquestes coses, i s'alia amb Marat i amb Robespierre, ara s'alia amb Robespierre, en contra dels girondins, que acaben purgats i desapareixent del mapa. En el procés contra Lluís XVI, Danton votarà a favor de la pena de mort pel rei i també a la creació, a favor de la creació del Tribunal Revolucionari, que serà el que implantarà el famós règim del terror a través del Comitè de Salut Pública, i que farà totes les purgues agudes i per haver, malgrat les insurreccions que impulsa Danton. Perquè Danton ha començat a demanar ja un govern estable que planti cara en aquest Comitè de Salut Pública que s'està passant, com diríem ara, dos pobles, que està molt radicalitzat i que allà manen els jacobins i tot això. Però el Danton es posa malalt i ha de marxar a fer un període de descans al seu poble. Mentrestant, doncs, el Robespierre aprofita per anar arrestant i guillotinant a tots els seus col·laboradors, i això el forçarà a tornar a París al cap d'un parell de mesos per intentar frenar aquest règim del terror. El Robespierre, encantat, l'acusa de que va en contra de França, ell es defensa dient que no, que ell l'únic que veu és que, com que els exèrcits francesos ja funcionen i funcionen molt bé, a les mesures repressives potser ja comencen a ser innecessàries i potser s'ha de començar a aplicar clemència i començar a aplicar la Constitució. Amb tot això, el Robespierre es veu envalentonat, li diu reaccionari i comença el mateix que havien fet amb els girondins, doncs comença a fer-ho amb els partidaris de Danton, perquè ell ja veu que el Danton s'està preparant per quan hi hagi la pau i per quedar de tot això, i per tant l'acusa de contrarrevolucionari. El Danton prepara la insurrecció de la Comuna de París contra la Convenció el 24 de març de 1794, però fracassa aquest intent de fer fora el règim del terror, i molts dels seguidors de Danton ja comencen a ser o continuen sent guillotinats. Fins i tot ell, el 30 de març de 1794, serà arrestat, serà conduït a la Bastilla, serà jutjat, serà condemnat a mort i caurà sota la fulla de la guillotina el 5 d'abril de 1794, deixant tot el camí lliure a Robespierre, que de totes maneres ja té qui li està començant a fer el llit. I com que tot això ja veieu que anava d'un país, França, i una ciutat, París, amb estat de revolució permanent, i ara mana aquest, i ara mana l'altre, i ara aquest que estava manant, doncs cau en desgràcia i tot això, ens sembla un bon moment per recordar aquella cançoneta dels Beatles, que en el seu moment va tenir, jo penso que força èxit, i que porta per títol precisament Revolution, és a dir, revolució. Aquí teniu, doncs, els nois de Liverpool, el Paul, el John, el Ringo i l'altre, el George, amb la seva mítica cançó Revolution.
About destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right, all right, all right? You say you got a real solution. Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait.
5 a la setmana.
27 d'octubre de 1858. El dia que neix a Nova York i en concret a Manhattan el que serà president dels Estats Units, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt era fill d'un empresari molt important del sector del vidre, tenia 3 germans, i vivia en un ambient de molta religiositat. Era malaltís, tenia asma, i això va fer que el seu pare li inculqués la pràctica de la boxa, que mai abandonaria, i després que la família doncs viatgés, fruit de la feina del seu pare, per Europa bastant sovint, i per tant el nano n'és obrint la seva mentalitat i es tornés actiu, i que quan es va matricular a Harvard l'any 1876, doncs els resultats dels seus estudis fossin molt bons. Va haver de superar la mort del seu pare, però en qualsevol cas el 1880 es va, diguem-ne, doctorar amb un cum laude màxim, abans d'anar a la Facultat de Dret de Colòmbia per intentar ampliar estudis, cosa que el va decebre i va dir, escolta, jo me'n vaig a lo meu, que el que em crida, el que m'agrada, que és la política. A la política va entrar al Partit Republicà, que en aquell moment havia patit una scissió, molts de militants havien passat cap al Partit Demòcrata, i això li va permetre pujar d'una manera relativament ràpid. Però la mort de la seva dona, ja està, es havia casat, la mort de la seva dona en el part del primer fill i la mort del fill també, naturalment, el van deprimir i va marxar cap a Dakota del Nord, disposat a fer de ranxer, allò, puc criar vaques, i a fer de xèrif del poble, mentre es va dedicar també a escriure la primera de les moltes obres històriques que va fer, la Guerra Naval del 1812. Però els negocis del ramat no li van anar massa bé, diverses tempestes van matar molts animals, i va haver d'acabar tornant a l'est i tornant a establir-se a Nova York, on es va presentar com a candidat republicà a l'alcaldia, perdent, quedant tercer, mentre que es va tornar a casar i va començar també a tenir fills. Militant del Partit Republicà, va ocupar alguns càrrecs de servei civil, diguem-ne, alguns càrrecs secundaris, fins que el 1898, en declarar-se la Guerra de Cuba, va crear un grup d'això que ara en diríem paramilitars, els Rough Riders, un grup independent que funcionava com un exèrcit, però que era privat, i que el van anomenar coronel. Va anar a Cuba, va combatir a Cuba amb molt èxit, i la tornada, diguem-ne, el govern americà, com a reconeixement, el va anomenar governador de l'estat de Nova York, on va començar a impulsar amb força èxit la lluita contra la corrupció. De fet, 2 anys més tard, el 1900, quan McKinley guanya les eleccions presidencials, McKinley del Partit Republicà guanya les eleccions presidencials, ell serà nomenat el triarà, el McKinley el triarà com a vicepresident i, per tant, passarà a ser el vicepresident dels Estats Units. Amb la mala sort, o bona sort, no se sap mai això, que un any i escaig després, un anarquista matarà el president McKinley, de dos trets, i Roosevelt haurà d'assumir la presidència dels Estats Units, que, diguem-ne, durant dos anys serà una presidència adquirida, però que es revalidarà a les urnes a les eleccions de 1904. Què farà Roosevelt? Doncs res, continuar la política progressista que havia començat McKinley, reforçarà l'anàlisi de les necessitats del país per poder-la resoldre, mirant d'eliminar la ineficiència, mirant de promoure la modernització i, sobretot, una cosa important, frenant el fenomen emergent dels monopolis de les grans corporacions, obligant-les a trencar-se en petites companyies independents. I una altra cosa molt important també, unificant la legislació de normes econòmiques a tot el territori, és a dir, no hi havia allò de poder-se'n anar a l'estat de Florida perquè allà els impostos eren més baratos. Unifica tot, amb la qual cosa estabilitza el país. Té una altra segona línia de política que seguirà, que és la de defensor del conservacionisme, de la, preservar els espais i recursos naturals, tot i que ell és partidari de la caça i, de fet, durant la seva vida fa bastants safaris per Àfrica i per Brasil, on agafarà una malaltia, precisament, durant un safari d'aquests. Crearà el Servei Forestal dels Estats Units, el Servei de Parcs Nacionals també, farà monuments, reserves d'animals i tot això. I el tercer eix important serà la seva lluita contra el racisme. Serà el primer president que rep a la Casa Blanca una persona de raça negra, cosa que molesta els Estats del Sud i que posa personal, diguem-ne, de color dintre dels llocs de treball derivats de l'administració i del gabinet presidencial. Però el seu gran objectiu és renovar, promoure el reforçament militar. És partidari d'uns Estats Units capaços de respondre arreu del món i, per tant, farà una gran flota que es passejarà per tot el món a partir d'aquell moment. Per aconseguir això, encoratjarà la independència de Panamà, que llavors era part de Colòmbia, perquè Colòmbia es nega a fer el canal. Doncs, bueno, fem Panamà independent i llavors ens farem el canal. I, efectivament, es crea el canal de Panamà, que servirà molt, entre altres coses, perquè la marina aquesta dels Estats Units militar pugui anar amunt i avall amb relativa facilitat. També intervindrà en la política internacional, en les negociacions entre Japó i Rússia per la guerra russo-japonesa, que li suposaran el Premi Nobel de la Pau del 1906. Però el 1909 saltarà la sorpresa. Roosevelt serà derrotat a les eleccions primàries pel també republicà William Taft, que es proclamarà nou president dels Estats Units. Per tant, tindrem un president republicà i Roosevelt, diguem-ne, al Parlament, simplement al Parlament. A les properes eleccions això portarà a un cisma del Partit Republicà, tots es barallen amb tots, i deixarà que els demòcrates, a través de Woodrow Wilson, arribin a la presidència, mentre Roosevelt continua allà a la al Parlament. El 1914 hi ha la Primera Guerra Mundial, la política pacifista de Wilson, del president Wilson, topa amb Roosevelt, que pressiona i aconseguirà que els Estats Units entrin finalment a la guerra, que Wilson perdi les eleccions i que guanyin altra vegada els republicans. Però Roosevelt ja és massa gran, està massa dèbil, renuncia, té una malaltia derivada d'un safari per la selva brasilera i renuncia a presentar-se a president, deixant un dels seus correligionaris que ho sigui. Morirà el dia 6 de gener de 1919 d'una embòlia amb 60 anys. I tenint en compte aquesta ficció del president Wilson cap a... del president Roosevelt, el Theodore Roosevelt, cap a la caça, hem buscat una cançó, em va venir al cap una cançó que vam fer en el seu moment en un mític disc que va juntar el Pi de la Serra amb la Maria del Mar Bonet, una cançó que parlava del president que se'n va a caçar. I hem pensat, mira, acabem aquest programa d'avui, el Marc Pujol, que és el que ha manat tot el funcionament, el Toni Olivella, que l'ha ajudat, la Goretti Martínez, que ara es posarà a treballar, i un servidor de vostès i picapedrer, en Francesc Morgades, que els hi està fotent la pelissa sobre tot això. Doncs hem pensat que podíem tancar aquest programa d'avui i emplaçar-los per la setmana vinent amb aquella mítica cançó del disc aquest del Quico Pi de la Serra i de la Maria del Mar Bonet, que porta per títol La marxa del president. Jo també marxo, però tornaré la setmana que ve, i ara aquí teniu la parella Bonet-Pi de la Serra. La marxa del president. Fins la setmana vinent. El president.
president se'n va casar.
Menja sobre amb els seus ulls curiós, davant el silenci silenciós. Darrere casa hi ha un parany. President, torna els ulls a dins el seu valor, fa veure que troba el temps rodó. Apunta el temps i mata el vent. Ensenyat el puny. El mal temps és sobre el parany.
Sóc jo, diu l'infant, tant se val si jo no tinc voltor, que em segueixi el meu aviró. El voltor demana quan serà, 40 anys o potser per demà. Infant, diu, demaneu-ho al vent, el vent diu, el nen és president. És amable però ple d'humor, diu el president al seu voltor. Aquest nen té un per vindre amb el fill, però l'infant el veu sempre venir. Digueu-me, senyor infant, dos vents, quins seran els vostres reglaments?
Bastant diner. Tot l'or i tot el diner del temps serà per al vostre monument. Els soldats i els vostres regiments envoltats de ferro i de ciment. Poliré tot el governament amb l'ofici aquest de president. Veig gent amb telereactors ben d'acord amb els trituradors. Posaré en el vostre monument l'arsenal i tots els armaments. Solament m'emportaré la falç i les que no giraré descalç.
Per sota l'ala ja persa. L'ull i el sol es fiquen al llit junts i la lluna sembla un meló blanc. Se'n van robant